És irrepetible. Coneixeràs el Santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Durant 20 segons... Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
L'amic és un altre jo. Sense amistat, l'home no pot ser feliç.
Aristòtil, filòsof clàssic.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció. I comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El cas Nadia, la història d'uns pares de la comarca de l'Alt Urgell que van recaptar prop d'un milió d'euros per afrontar una malaltia rara que té la seva filla, ha destapat un evident cas d'abús i de perversió a través de la solidaritat. Aquests fets desagradables que coneixem i que hem analitzat aquests dies desafien, sens dubte, la sensibilitat solidària de la nostra societat. Volem explorar en el nostre programa les claus d'una trama, perquè hem de dir les coses pel seu nom, que podria tenir el seu origen en una manca de control, en un excés de confiança dels donants i també en els mateixos mitjans de comunicació i col·lectius socials que han difós les crides a ajudar aquesta família. Seria molt trist que un cas com aquest, acabi com acabi, afectés la solidaritat en sentit negatiu, perquè no es pot generalitzar. Segurament són necessaris uns mecanismes de control i comprovació, que no s'han donat en aquest cas, sobre la veracitat de les malalties o sobre les problemàtiques que porten a aquestes campanyes recaptatòries. També sobre l'ús que els receptors dels donatius fan dels diners. Els tribunals jutjaran i decidiran si Fernando Blanco i Margarita Garau, els pares de la Nadia, la nena malalta, han de ser condemnats per robatori, per abús o pel delicte que correspongui. El més important en tot el que ha passat amb aquesta parella és vetllar ara per la nena, que ha quedat fora de la custòdia dels seus pares, i sobretot per allò que es pot produir davant altres malalties d'infants vulnerables. Els interrogants, en qualsevol cas, estan oberts. Avui en el mirador de l'actualitat us preguntem, en l'enquesta del dia que podeu mirar i a la qual podeu respondre a través de radioestel.cat de la nostra web, us preguntem: arran del cas Nadia, et replanteges la solidaritat? Podeu dir no, jo ajudaré amb la mateixa confiança; sí, de casos com els d'aquests pares n'hi pot haver més; o bé, també no, però hem de saber controlar possibles abusos. De moment hi ha empat al 42% entre els dos nos, la primera opció i la tercera, un 42% cadascuna, i amb un 16%, si em replantejo la solidaritat, de casos com els d'aquests pares, n'hi pot haver més. Saludem els que formen part avui de la taula. Tenim amb nosaltres Xavier Puigdollers, advocat de l'àrea d'infància del Col·legi d'Advocats i també president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Per cert, després de la festa de Sant Ramon de Penyafort, que era el 7 de gener, em sembla que aviat s'acostuma a fer la celebració tradicional del Col·legi d'Advocats.
Sí, el Col·legi d'Advocats té com a patró Sant Ramon de Penyafort, però ja habitualment ho celebra una mica més tard. I ja
cap al febrer, potser.
És al febrer, la segona setmana, entre la segona i tercera setmana de febrer.
Es recorden els advocats morts l'últim any és tota una celebració.
Els primers que porten 25 o 50 anys, premis per treballs fets, etc etc. Hi ha realment un gran seguit d'activitats culturals i obertes també a la ciutadania, anem a dir, per conèixer el col·legi, l'activitat, etc.
Bé, és interessant, és bonic que els col·lectius professionals, obrint-se als creients, celebrin els seus patrons. En el cas dels periodistes, també tenim Sant Francesc de Sales, que és, per cert, dimarts vinent, i aprofitem per dir que a Barcelona, a la una del migdia, hi haurà una missa a l'església de Sant Francesc de Sales, presidida pel bisbe auxiliar Sebastià d'Altavull, on també s'inviten, en aquest cas, els periodistes i comunicadors creients, i també recorden els difunts. Saludem, d'altra banda, l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
També completem les presentacions, saludant un altre advocat. Avui és un col·loqui d'advocats, però segur que podrem explorar molt el tema que ens ocupa. Ramon de Veciana, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, què els diu el cas Nadia? Pel tot el que sabem, no ens hem referit, però és un element important, el cas de fotografies de contingut sexual que els Mossos d'Esquadra estan investigant i que el jutge sembla que són imputables als pares.
A veure, bueno, jo crec que, com tu apuntaves una mica, Ignasi, hi ha dos vessants. La vessant de la presumpta estafa i ara aquesta nova notícia que hem tingut aquest últim temps, no? Jo, respecte a l'estafa, volia apuntar una cosa que tu has, diguéssim, comentat al principi, també, i és que, independentment de que es pugui arribar a acreditar que hi ha hagut una estafa utilitzant a la nena Nadia, diguéssim, com a cebo, podríem dir, sí que és veritat que els que estem una mica connectats amb les xarxes socials veiem cada dia casos com aquests. Llavors, també es tindria que cridar l'atenció a les persones que simplement perquè en el Facebook o en l'Instagram o en el Twitter surt una notícia com aquesta, vol donar diners. Vull dir que a vegades també no estic ara... amb això no fem més bo o menys dolent a l'imputat, no? Si és que ho és, però finalment també nosaltres, els adults, també tenim que saber on fiquem els nostres diners i quines vies utilitzem per això, no?, per exercir la solidaritat. Respecte a les noves fotografies, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Xavier, i és veritat, parlem d'unes fotos, però ningú les ha vist, encara que estan absolutament descrites. Però aquí també tindrien que, inclús amb un tema tan escabrós i a priori execrable com aquest, tindrien que reservar la presumpció d'innocència, perquè, a veure, vull dir, no és la situació d'estar nu o nua el que pot fer, el que pot convertir en això en un delicte. És el que es pugui fer o no, o si la nena estava adormida, etc. Vull dir que hi ha un ventall de possibilitats. I amb aquí jo crec que s'ha de tenir una mica de prudència.
Xavier Puigdollers o Ramon de Veciana? Xavier Puigdollers.
Jo crec que hauríem de fer com una divisió del fet. Una cosa és el fet i l'autor del fet, i una altra la víctima. En quant al fet, realment, si al final resulta que tot això és un acte delictiu, o molts delictius, bé, els delinqüents el que han de fer és això, delinquir. Per tant, aquí ens podem imaginar el que vingui. No hem d'entrar ni més o menys, i ja diran els tribunals. L'altra qüestió és la víctima. Aquesta nena patia, segons deien, una malaltia. Per tant, ja patia ho patia o no el patia, això encara no ho sabem, però ja era, no? Però a partir d'aquí se li han obert una sèrie de camins de presumptes abusos, o sigui, tenim tota, absolutament tota la informació de lo que s'ha fet amb ella, o lo que tal vegada no s'ha fet, o que potser li farien, sabem quina cara té, quin nom, quina edat, quin col·legi anava, on viu, on tal, on està ara. És a dir, està totalment localitzat, però ho sabem tot. D'ara, per sempre més. O sigui, aquesta nena l'hem marcat per sempre, que era la nena de la malaltia fingida, la nena de que tal vegada abusada, la nena que hi ha fotos seves donant voltes per ahí, la nena que tal. La protecció de la seva intimitat, de la seva dignitat, resulta completament saltada. No l'han defensada ni els tribunals, ni el fiscal, evidentment ni els pares, però ni ningú de la societat. O sigui, els organismes de control de la societat han fallat. No perquè hi ha un criminal por ahí donant voltes, això ja ho veuríem, sinó perquè una nena innocent que té tot el dret a que la societat li defensi la seva dignitat ha fallat, l'estructura de la societat. I a sobre ens anem enterant cada dia de novetats. És a dir, ni els controls deontològics professionals de la premsa estan funcionant, perquè són les que ens estan informant de tot això.
Què ha pogut passar aquí amb la premsa, amb els mitjans que, per exemple, han difós, la televisió, per exemple, o altres, han difós les campanyes aquests últims mesos de solidaritat amb la nena?
Bueno, la solidaritat seria un altre tema, no? Que aquí jo crec que també ha fallat, i també reconec que és més fàcil veure les coses, allò que en diuen a toro pasado, no? Però que el fet de que si realment s'estava dient que hi havia una malaltia estranya, rara, única en el món, cap, ni el Col·legi de Metges, ni cap societat científica, ni cap hospital que diem que tenim els millors metges del món, hagués sortit preguntant, home, és interessant aquest cas, anem a estudiar-ho, que vingui. Ni els serveis mèdics que l'assistien, però se suposa que devia tenir un pediatre que l'assistia en el seu poble, que tampoc hagués exclamat ni dient, escolta'm, aquesta nena no té res d'això que veig a la premsa. És a dir, també han fallat aquí els controls.
Després hi ha l'altre vessant que pot ser cert el cas de la malaltia, podria donar-se el cas que fos cert, sembla que hi ha evidències que alguna cosa té la nena, però... també el tema és l'ús que han fet els pares d'aquests diners, en lloc de fer l'ús que seria pertinent per una malaltia, si és que es pot guarir a través d'una donació.
A partir d'aquí, estiguem crítics. Si realment és cert, i suposo que sí, perquè ho diuen, que hem recaptat tota una sèrie de milers...
Gairebé un milió d'euros, es diu.
Gairebé un milió d'euros, a través d'una entitat no lucrativa, on estan els controls de l'administració, de les entitats no lucratives. Això em recorda altres fallos d'altra gran institució del país que va fallar i que els organismes de control de l'administració tampoc es van donar compte. No? És a dir, controlem o no controlem, on estem? Cridem molt, però realment en el moment de la veritat se'ns escapen les coses.
Seguim explorant, senyor de Veciana.
Sí, jo coincideixo amb tot el que s'ha dit. De fet,
hi ha unanimitat de moment.
Sí, és una cadena, diguéssim, de negligències. I és un cas molt paradigmàtic. És a dir, jo crec que la caixa de ressonància d'aquest cas, que podria haver sigut una estafa de poca monta, si es vol, han sigut els mitjans de comunicació que han donat, per cert, afirmacions que s'han fet sense cap tipus de constatació, com ha dit el senyor Pujollers. És a dir, jo crec que aquest és l'origen d'aquest assumpte i la sobreexposició que aquest assumpte ha tingut als mitjans, que curiosament ha sigut allò de que l'avarícia trenca el sac, perquè si aquests senyors haguessin seguit fent la seva, doncs segurament aquest cas no hauria sortit mai a la premsa, i arrel d'un article al Mundo és quan algú pren la cura de comprovar si allò que es diu té lògica o no té lògica, perquè hi havia dades molt, molt xocants, no? Viatges a Afganistan, en plena guerra, buscant un metge que busqués el remei miraculós. I també tinc una mica la impressió, també amb el que deia Lluís, de que això té pinta de causa general. És a dir, no es persegueixen uns delictes concrets per uns motius concrets, sinó que s'ha centrat a la vida d'aquesta gent i s'està examinant fil per randa la seva vida anterior, present i gairebé futura, què han fet, què han deixat de fer, en fi, amb una pluralitat i excés de dades que crec que tampoc no tenen cap interès ni periodístic, ni més que moltes vegades inclús des de l'àmbit purament familiar o personal. Per això jo crec que hem d'anar molta cura de convertir assumptes purament puntuals i que són xocants, tal com s'ha produït el fet, amb el dret de convertir aquesta família doncs amb l'objecte del morbo periodístic que, desgraciadament, veiem aquests dies que està ocorrent, sobretot en mitjans de televisió. No?
Bé, i en tot cas, des d'aquesta ponderació que vostès reclamen, són advocats, però també són ciutadans, i aquí doncs podem compartir tots, evidentment, la defensa de la presumpció d'innocència. El que està clar és que són els tribunals, és el jutge el que ha de decidir, no? Suposem que aquí hi haurà un judici. Quin procés s'obre ara? Sí, amb el secret, bueno, que calgui.
Ara s'estarà investigant, llavors amb aquest període d'instrucció, que es diu d'instrucció, pues, poden declarar testimonis, es poden aportar proves, segurament hi haurà també proves psicològiques que es faran a el que una mica comentava el Xavier. A sobre, aquesta nena pobra tindrà que patir les proves psicològiques que li puguin tenir que fer, no? I a partir d'aquí el jutge pues ja demandarà a les acusacions que formulin el seu escrit ja concret, perquè ara de moment tots són diguéssim, fets presumptes, i hi ha uns investigats, però no s'acusa formalment de res a aquestes persones de moment. I aquest és el tema. Ara, el que comentàvem una mica de l'estafa, pues jo insisteixo en pensar que, bueno, que de moment existeix la presumpció d'innocència mentre no es demostri el contrari, i després veure si aquesta persona ha tingut, a partir de guanyar aquests diners, uns gastos, podríem dir, suntuaris, seria una cosa. Ara, si els ha gastat malament, però els ha gastat malament per intentar, diguéssim, d'alguna manera pal·liar la malaltia, aquí podríem dir que s'ha fet una mala gestió, però no que s'ha estafat. Ja veuríem el que podria passar. No?
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat compartim el col·loqui amb els advocats Xavier Puigdollers, concretament ell de l'àrea d'infància del Col·legi d'Advocats, Lluís Batlló i Ramon de Veciana. Parlem del cas Nàdia. Us recordem, amics oients, que us preguntem, arran del cas Nàdia, et replanteges la solidaritat? Podeu respondre no, jo ajudarem la mateixa confiança, sí, de casos com els d'aquests pares n'hi pot haver més, o no, però hem de saber controlar els possibles abusos. Teniu la possibilitat de respondre decantant-vos per una de les tres opcions, o bé enviant-nos els vostres comentaris a radioestel.cat. Bé, tota aquesta problemàtica del cas Nàdia ens fa pensar també en dos focus de preocupació. D'una banda, la nena, i afortunadament tenim una llei que protegeix els menors, no? Està, em sembla que, doncs, sota la custòdia d'una tieta o d'una familiar, no? que l'està mantenint actualment. Això és una cosa que està fora de qualsevol dubte.
Sí, sí, actualment està amb una tieta, una germana de la mare, no? Per tant, clar, però l'està protegint, però en aquests moments la nena que vivia en un poble dels Pirineus ara està visquent a Mallorca.
Sí, sí, és un impacte, familiar, és un xoc, és clar, per la nena.
Ha canviat d'escola, ha canviat de... I a sobre, segurament, allà és l'espectacle, no? Perquè és la nena que ha vingut i estan aquí, no? Per tant...
Sí, 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 és, dit, clar, comprenem que és un...
La protecció d'aquesta situació.
Sí, 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 és una situació que és difícil, per molt que estigui garantida la...
Ho dur per ella, perquè a més tothom va seguint, el que està passant cada dia.
I l'altra qüestió és el que poden ser les campanyes de solidaritat per malalties concretes de persones, especialment d'infants. És una solidaritat més concreta, no és la solidaritat, per exemple, ara de l'emergència amb el sense llar que passa en fred, o altres qüestions, doncs, més massives o més de grans onades de solidaritat, però també és una solidaritat important que no ens agradaria, aquí ens apuntem tots, que quedés malmès a causa d'això.
No, jo crec que en aquestes preguntes, almenys jo m'hi apuntaria el no-no, anem a dir. No?
El no-no, parlant de referèndums a tres.
Exactament, no? M'apuntaria. No? És a dir, hem de continuar ajudant. A més, jo crec que aquest país es distingeix perquè és solidari. És a dir, sempre que hi ha algú que demana ajuda, la rep. De qui sigui, a més, normalment és de gent anònima. I quan més anònima, més gran és l'ajuda, no? Per tant, és un país solidari. Val la pena no fer-ho malbé, això.
Però no creu, Xavier, perquè potser a partir del cas Nàdia, que en lloc d'aquesta solidaritat pugui anar amb uns pares que així en privat pues, demanen això, no creus que seria millor encauzar d'alguna manera aquesta, pues, amb les ONGs que sabem que existeixen? Vull dir, perquè, clar, no, quan ho dones amb una ONG, pues, home, dona la sensació, a veure, jo no vull posar la mà en el foc per ningú ni per cap ONG concreta, però en principi sembla que hi ha més control, no, sobre això.
No, totalment, per això era el segon no.
El segon no, vale. Sí.
Hi hagi un control.
Sí, per això ha dit no, o bé la primera o bé la tercera, diguéssim.
Sí. Penso que cada cop hi ha més solidaritat, precisament no a la crida de l'administració, sinó a la crida del particular o de l'ONG. El Banc d'Aliments surt i fa una recapta extraordinària. Bueno, s'omplen totalment, superen totes les d'allò, no?
És com dèiem, una onada més gran.
La de Gaia va fer una campanya de demanar famílies acollidores i pumba, i la gent se n'oblida, no? És a dir, l'administració cada cop queda menys... bueno, la gent desconfia més. En canvi, d'aquesta iniciativa més particular, més solidària, més ONGs, que realment tenen la confiança de molts, aquestes sí.
Potser... Però,
tant, sí que val la pena, estic d'acord.
Sí, el principi de subsidiarietat, potser a l'administració tampoc li correspon capitalitzar totes les campanyes de solidaritat. Està bé que la societat civil també tingui el seu mecanisme.
Però sí que l'administració ha de resoldre els problemes del país.
Això sí, no? Per això
la tenim. I quan
no
el resol, surten les ONG a resoldre. És a dir, que altra,
també passa, sí, sí, sí. També...
Que passa que estic d'acord que tenim un sistema com mixta, no? Per tant, és una ciutadania activa, que participa totalment, per tant, l'hem de respectar i donar suport.
Bé, que hi hagi aquests mecanismes de control, seria difícil ara explorar quins poden ser, no? Sí. Per exemple, Lluís Batlló, que parlava, em sembla que vostè formava part d'una ONG, Nens del Món, fa uns anys havíem,
sí,
donat, havíem parlat precisament de...
Sí, 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 aquí,
d'infància, bueno, precisament.
En aquest cas, per exemple, els diners dels padrins, diguéssim, anaven enfocats a la ajuda que els padrins demanaven. Anàvem. Hi havia tres o quatre possibilitats, tampoc és que pogués dedicar-se, però jo crec que amb això estava bé perquè podien haver-hi persones que, donant els seus diners, ajudaven en un cas concret, i les persones que no eren padrins que podien ajudar a l'associació, perquè lògicament l'associació necessitava també doncs, tenir un personal, etc. Però vull dir que... I en aquest cas, bueno, com tant d'altres, jo entenc que és, no sé, és una manera més, podríem dir, més sèria de poder donar diners amb la confiança de que aquests arribin al destí, no? Per el que deia, perquè és que tu quan obres el Facebook, Ignasi, jo crec que els demés, si ho teniu, és que hi ha moltíssims casos com el de Nadia. Llavors, sap greu que com a conseqüència d'aquest cas, ara la gent no dongui, però és que potser és que quants més com el de Nadia existeixen i simplement és que no han sortit als jutjats, diguéssim, saps? O sigui que...
Sí, es parla de casos com, per exemple, la desaparició d'una nena a Barcelona ara fa uns mesos, no sé si vostès recorden el cas, que va despertar una onada de solidaritat d'una nena que no tornava a casa després d'haver anat a l'escola, i potser aquí va ser la mobilització de la família, amb diferents xarxes, que va permetre que després se la trobés a Sant Sebastià.
A Sant Sebastià, al cap de dos dies.
Al cap de dos o tres dies. Bé, és un cas, no és de malaltia, però també és de
mobilització. Sí, de que quan té un problema demana ajuda i l'ajuda.
És com el WhatsApp. Quantes vegades hem trobat per WhatsApp? Ara, ojo, no obris aquest nou virus i el reps, no sé què. Hi ha tant de bulos que al final un no es creu res. I bueno, i el pitjor també és creure-s'ho tot, segons com, no? Perquè llavors ens estàs allà, amb la qual cosa hem d'anar amb molta cura de...
Difícil situació social la que se'ns presenta, no? I amb les malalties...
S'està parlant una mica ara, no és que vulgués treure del debat, però una mica de la postverdat, no? Que és aquesta verdat que queda gravada com a conseqüència de dir-la durant moltes vegades a les xarxes socials. I al final no és una veritat, però saps allò d'una mentida dita mil vegades se converteix en una veritat? Doncs això amb les xarxes està passant cada dia.
No? Bé, encara sobre els motius de preocupació de la nena i les onades de solidaritat, senyora Luciana.
Sí, jo el que crec és que tots aquests que van vinculats en temes mèdics s'ha d'anar molta cura, perquè, evidentment, ningú té capacitat crítica per saber si el que demanen els pares és un remei útil o realment és la desesperació dels pares buscant un miracle que no es produiria mai. Per tant, i dintre de la solidaritat, aquests són els casos que hauríem d'anar amb més peus de plom, perquè són els més fàcilment que arriben a l'ànim de la gent o a tocar-los la fibra, però, per altra banda, és el cas més complicat de valorar si realment la solidaritat és útil o no és útil, o senzillament doncs és un crit de desesperació dels pares envers una enfermedad que a vegades només es pot guarir, però no, es pot mitigar, però no es pot solucionar. I jo crec que, coincideixo amb el que s'ha dit fins ara, és a dir, jo crec que una ONG, o si es vol donar ajuda a resolució de casos de medicines que es donin a ens que facin investigació, però no resoldre un cas individual perquè, evidentment, no suposa, diguéssim, cap avenç més que per una sola persona. I en aquest sentit, doncs, també tenim l'obligació als ciutadans d'actuar amb responsabilitat, és a dir, a vegades demanar responsabilitat amb els mitjans de comunicació, els professionals i demés. Bueno, també com a ciutadans tenim obligació de ser curosos amb el que fem, amb on posem els diners. I si ens han estafat, moltes vegades també perquè nosaltres hem col·laborat amb no posar prou atenció a on posem els diners.
Clar, els casos individuals de malalties de vegades es poden produir per un fet concret d'un transplantament o aquesta nena ha d'anar als Estats Units i necessitem que se li financi, però que hi hagi l'aval potser d'una entitat o d'un col·lectiu sempre pot ser desitjable, més fiable com a mínim.
Hi ha més garantia del que és i segurament també més seguretat d'èxit, de la cura, de l'estada i de tot, no? I té més possibilitats de fer-ho, no? Ja. Jo crec que sí.
El cas Nadia, més enllà de les derives que pugui tenir els propers dies, setmanes o mesos, ens fa pensar en la infància, en aquest col·lectiu tan vulnerable. Potser si penséssim en casos d'infants que estan patint la desesperació, el fet de fugir del seu país, el refugi, potser podríem arribar a concloure. Això fa riure al costat d'altres infants, però bé, tots són importants. I vostè, senyor Puigdollers, que treballa amb el tema de la infància al Col·legi d'Advocats, i segurament el senyor de Veciana i el senyor Batlló també han treballat aquest tema, podríem dir moltes coses del que ha de ser la preocupació social i judicial per la infància.
Exactament, és de tenir cura precisament de respectar-los i ajudar-los a créixer, no? I davant totes les problemàtiques molt diverses que poden existir, que els hi poden afectar, estar amatents per ajudar-les a superar, no? És evident que això dels nens que estan en aquesta situació de refugiats és terrible, s'hi juguen la vida totalment i segurament molts no arribaran a disfrutar de la vida, no? Ja hauran desaparegut abans.
Molts es desplacen sols, fins i tot. Una cosa increïble, no? Inconcebible.
I queden perduts en màfies i en xarxes i tot això. Parlaven de 5.000 o de 7.000 nens que havien desaparegut, no? I aquí no passa res. O sigui, ja no és notícia, no és... Per tant, clar, això és horrorós. Però, com a mínim, el que tenim al costat, el nostre fill, el nostre nebot, el nostre net, el nostre veí, intentem que aquest pugui gaudir, que no ens trobem en situacions aquestes estranyes.
Bueno, hi ha altres situacions també que són... Jo porto bastants temes, per exemple, de violència domèstica. Moltes vegades es parla, lògicament, la víctima de la violència domèstica és la dona, però les víctimes silencioses de la violència domèstica també són els fills, que ho viuen cada dia i que viuen autèntics drames, però clar, d'això no es parla, perquè sempre es parla de la dona. Lògicament és la que rep d'una manera més greu, però sí, aquests nens que creixen amb una violència domèstica moltes vegades diària, doncs els hi espera moltes vegades, doncs, té un present horrorós i després moltes vegades amb traumes, no?
Sí, traumes que són el mateix fet d'un possible assassinat o un cop fort, però que potser això és la gota que fa vessar el got d'un episodi anterior, no?
Sí, d'un episodi permanent, no? Moltes vegades.
La seva experiència vital a nivell domèstic és de violència, de despreci, d'humiliació, de tal que... Per tant, quan vagin creixent, neixen amb això, o creixen, per tant, d'adults...
Tristament conviuen amb això. Sí.
Bé, aquesta és la situació.
Esperem que entre tots puguem posar solucions a aquests problemes tan greus, no? Els que afecten els infants, que són el futur, no? Els futurs adults.
Sí, el que es troba a faltar són protocols d'actuació. Per exemple, el que deia el senyor Puigdollers respecte al cas de Nadia és... Es dona la impressió que el jutge, per exemple, que porta aquest tema, improvisa. Quin és el tractament que se li dona de cara als mitjans de comunicació, quina és la protecció que s'ha de donar a la nena. És a dir, que queda en mans d'una persona que és inexperta, perquè moltes vegades els jutges que estan en jutjats petits són jutges inexperts, que no tenen un recolzament a darrere potent per fer la seva feina, i aleshores es van improvisant solucions. Seria interessant que hi haguessin protocols judicials o que l'administració col·laborés amb els jutges per tal de garantir, diguéssim, la intimitat dels nens, de que inclús amb els jutjats de violència domèstica, doncs moltes vegades, el que diu el Lluís, els nens no són valorats com a víctimes també de la violència domèstica. És a dir, que són fets que tindrien que estar molt ben pautats i molt ben tractats i que, desgraciadament, moltes vegades queda, en base al principi de la independència judicial, en mans de jutges que tampoc no han de saber de tot, evidentment, i que actuen amb més bona fe que amb criteri.
El que passa és que de vegades és fàcil, criticar un jutge.
Sí, però el que diu el Ramon és veritat. O sigui, tu, per exemple, per ser advocat d'ofici necessites o haver fet l'escola de pràctica jurídica o ha estat 3 anys de col·legiació. Aquí, quan una vegada acabes les oposicions i ets jutge, tens un curs que em sembla que no dura ni un any a l'escola judicial i després poden pots anar a la Seu d'Urgell i, clar, si resulta que a la Seu d'Urgell, o en sigui, t'arriba un triple assassinat, pues és el que portes. Llavors, és normal que una persona pugui ser inexperta, perquè tots ho hem sigut quan comencem a exercir la nostra professió. Llavors, que et toqui un tema com aquest, ara pues és fàcil dir, pues mira, el que es podria fer amb la nena, però, clar, a un jutge de 20 i pico anys, no sé si és aquest el cas, però és possible el que diu el Ramon, absolutament. Llavors, és que són ja tocat amb ell i potser li va gran. És que realment és possible.
Uh-huh. Un cas com aquest es pot resoldre en poc temps? Què pensen vostès? Perquè tenim altres exemples mediàtics, però aquest, en principi, amb els elements que hi ha, no hauria de durar massa.
Ja els tenen, sí, novetats. És sorprenent, aquí només tenim la informació que sobre la premsa.
És clar.
Però és sorprenent que hi havia, sembla, jo vaig entendre que hi havia un ordenador que tenien els Mossos i se l'estaven mirant des de fora, fins que el jutge diu, mirin a veure què hi ha. Però ha passat tant de temps, a ningú se li havia corregut de mirar-ho ja, sinó perquè el van anar a buscar. És a dir, hi ha coses que no acabes d'entendre, o la informació no és correcta,
o no s'entén.
No? Mm-hmm. Perquè si no, no sé per què van a retirar coses del domicili si després no se les miren.
Bé, tenim l'enquesta, recordeu, amics oients, arran del cas Nadia, et replanteges la solidaritat, és el que us preguntem. Les respostes de moment estan doncs molt equilibrades entre la primera opció i la tercera sembla que ha anat guanyant una mica, és la més votada ara mateix, amb un 50%. No, però hem de saber controlar possibles abusos. Després, amb un 36%, no, jo ajudaré amb la mateixa confiança, i un 14%, sí, de casos com els d'aquests pares, n'hi pot haver més. Bé, tot és una qüestió de control i de fiabilitat, i, evidentment, potser el sentit comú, i el cas d'aquests pares pot ensenyar a molta gent que pugui tenir la temptació de caure en aquests possibles abusos, no? És que això, que la societat ho controla, que no es poden guanyar diners així amb aquesta facilitat per al profit personal, aprofitant, utilitzant una pantalla solidària.
Jo faria un afegit, i podent desvio, sobre aquesta crida a la solidaritat, que realment hi ha un boom de crides a la solidaritat. És a dir, em sembla que tots, jo almenys rebo, cada setmana, si no 10 o 3, 4, és a dir, de invitacions a participar en un mercat solidari, en un sopar solidari, en un concert solidari. D'entitats, de vegades, que no coneixes, i de vegades entitats molt conegudes, no? Però que hi vaig. No pots anar pel carrer, que no et parin 2, 3, 4 vegades, depèn de la llargada del teu, alguna entitat que et demana, que et pressiona, de fet, perquè et faci soci. És a dir, jo de vegades els dic, escolta, és que no puc, jo també haig de viure. És a dir, si anés a totes les invitacions que tinc, no guanyo tant com per poder anar, encara que sigui 20 euros, 15 euros. No arribo, no?
Sí, i el fil que comenta el senyor Puigdoller és... També seria interessant que hi hagués més transparència amb el tema aquest de les donacions i el destí de les donacions. Casualment, per un tema professional, vaig conèixer una senyora que es dedicava... El que diu el senyor Puigdoller és a demanar solidaritat per entitats de ONGs. Doncs els hi fan contractes mercantils... I la persona que demana, que té aspecte de fer-ho voluntàriament, no, rep una comissió...
Uns incentius.
Més, i és aquesta és la paraula, una comissió, que moltes vegades la comissió que s'emporta la persona que ho demana i l'entitat que el porta al carrer és més del 50% del lloc que estàs donant. Per tant, seria molt interessant que, a part d'exigir-los i els pares individualment demanen solidaritat i caritat per als seus fills, que les entitats que demanen també ens expliquin quin és el cost de la recaudació d'aquestes donacions que es fan pel carrer amb una senyora que et para, escolta, omple aquest formulari per una entitat, totes molt honorables, però al final arriba una part molt petita d'allò que estàs donant.
Sí, de vegades pot haver-hi burocràcia. Per exemple, hi ha moltes entitats, Càritas és un exemple, en aquest cas, molt transparent, no? Diu, tant percentatge, em sembla que 80%, donacions privades, una mica l'administració, tants professionals, tants voluntaris, la majoria voluntaris, però alguns professionals també, les ONGs també es poden nodrir de professionals que guanyen el seu sou al servei de la solidaritat.
És que és bo que hi hagi professionalitat, precisament.
I tant, també.
Sí, si no, el resultat no serà bo, per tant, ha de ser professional, gent que entengui de la feina que fa.
Esperem que un cas com el cas Nadia, des del respecte a la privacitat, evidentment, i a la presumpció d'innocència i al treball dels jutges, fiscals i advocats, doncs esperem que ens ensenyi una mica a tots, no?, a actuar segurament en un cas com aquest d'una manera diferent de com s'ha actuat a vegades des de la societat. Bé, l'enquesta ha quedat, com hem dit abans, 50% arran del cas Nadia no em replantejo la solidaritat, però s'han de controlar possibles abusos. Això és el que ens han dit la majoria dels oients. Gràcies, Xavier Puigdollers, Lluís Batlló i Ramon de Veciana. Que vagi molt bé i fins una altra tindrem ocasió de parlar i de temes d'infància, que sabem que, sobretot el senyor Puigdoller, els treballa al Col·legi d'Advocats, en parlarem més.
Encantat i a disposar.
Adéu-siau a tots tres.
Gràcies.
Bona nit. I en els últims segons que ens queden abans de les 8, us anunciem la pregunta per demà. És sobre política internacional i especialment sobre la Xina. Us preguntem, creieu que la Xina és una amenaça per a la pau al món? Podeu respondre sí, és una dictadura que no respecta els drets humans, no, el que pugui passar dependrà dels Estats Units i Occident, o no ho sé, però és un gegant econòmic i polític i cal tenir-hi bones relacions. Això és el que us preguntem per demà. Aquí al Mirador de l'Actualitat estarem, com sempre, una mica abans de 7:45 i des d'ara mateix ja podeu votar a través del nostre web, radioestel.cat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.